Us pugen dues dècimes a Catalunya aquest mes de gener fins al 5,3%. Sergi Corral.
L'IPC torna a enfilar-se així després de 5 mesos consecutius de baixada, principalment per la fi del descompte dels carburants. Des de Comissions Obreres, Ricard Ballera alerta que cal augmentar els salaris per mantenir la demanda del consum.
Si volem estabilitat a nivell econòmic, hem d'aconseguir mantenir la demanda, això vol dir mantenir el poder adquisitiu tant dels salaris com les prestacions.
Detingut un professor de teatre de Reus acusat d'assetjar sexualment a més de 20 alumnes en una acadèmia de la ciutat.
L'acadèmia s'ha posat a disposició de la investigació i ha declarat que quan van tenir coneixement de les agressions van acomiadar el professor i van denunciar els fets.
La nova ràdio, David Fernández.
Els fets haurien tingut lloc com a mínim en els darrers 4 anys, encara que pel que sembla la majoria corresponen a l'any passat. El passat 3 de febrer els Mossos van rebre la primera denúncia i finalment la detenció s'ha produït aquest matí al voltant de les 10.
A Catalunya moren cada any 400 nens i adolescents per culpa del càncer. Coincidint amb el Dia Internacional contra el Càncer Infantil, avui s'ha presentat a Barcelona el projecte per la construcció del primer hospici pediàtric a Catalunya.
Entrarà en funcionament el 2025. Es tracta d'un equipament pioner preparat per ajudar i atendre de manera integral l'infant i les seves famílies. La doctora en oncologia pediàtrica, Núria Pardo, explica el motiu de la creació d'aquest nou centre.
Cada vegada que perdia un dels meus petits pacients, em preguntava: és l'hospital el lloc més idoni perquè aquest nen hagi passat els últims dies de la seva vida? Estic convençuda de que tots esteu d'acord amb mi. No, no rotund.
Govern i autoescoles signen un conveni per incrementar i potenciar l'ús del català al sector.
Menys del 2% dels alumnes trien el català per fer l'examen de conduir. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, confia en l'èxit del conveni.
Incentivar i fomentar, i és la voluntat de les pròpies autoescoles a fer-ho. I en la mesura que les autoescoles representen i la federació el percentatge que representa, doncs estem segurs que això s'anirà aplicant. En la mesura que hi hagi, a més, més materials que des de Cultura i des del Departament d'Interior s'aniran posant en coneixement i facilitant, doncs facilitarà que hi hagi més materials i facilitarà que hi hagi més mitjans.
En Cultura, el Sónar confirma 47 noves actuacions per l'edició d'enguany, que celebra el seu 30è aniversari amb el retorn als escenaris d'Aphex Twin i amb Laurent Garnier.
El Sónar celebra enguany el 30è aniversari del 15 al 17 de juny. Entre els nous noms també hi ha la mega producció en 3D Holo, d'Eric Pritz o el DJ de House Black Coffee.
I en esports, el Barça es prepara pel retorn a la competició europea. Roger Sánchez.
Els blaugranes reben el Manchester United aquest dijous al Camp Nou en un duel de dos equips en un gran moment de forma en l'estrena dels setzents de l'Europa League.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. El temps continua sense mostrar novetats. Per tant, cel serà al llarg d'aquesta tarda, entrenyinat de núvols alts i prims, però també s'hi afegiran núvols mitjans, especialment a partir de la vespre i sobretot del sud, i anirà mitjant ja al vespre nit de sud cap a nord. Independentment, també es formaran núvols baixos a punts de la serralada prelitoral al centre del dia i a la nit tornaran a aparèixer tant a punts del litoral i prelitoral sud, Terres de l'Ebre, com també en algun punt de l'Empordà. Amb boirina, mala visibilitat, aquestes zones baixes de la costa. Bona visibilitat o excel·lent als cims del Pirineu. El vent anirà bufant de component sud i oest fluix a l'interior i sud entre fluix i moderat al litoral, fins i tot una mica més reforçat a la zona de l'Empordà, on allà hi haurà algun cop fort. Per tant, la mar tranquil·la, marejol generalitzada, però amb alguna àrea de maró a la zona de la Costa Brava. De cara a demà, els núvols alts i mitjans s'han d'anar retirant ràpidament ja al llarg del matí. Per tant, una jornada tranquil·la. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Lali. En aquests moments hem dit que la situació viària presenta encara problemes a la P7, a Barberà en sentit Tarragona i a Sant Cugat en sentit Girona, 2 i 3 quilòmetres respectivament. També bastant encara de retencions, 4 quilòmetres a Sant Feliu en sentit Lleida a la 2. En el cas de la B23, hi ha problemes del Papiol cap a la P7 i als accessos en nord hi ha problemes a la C17 i la C58. I també aturades a la C33 per accedir als dos de la Trinitat. Les rondes segueixen carregades, tot i que van millorant una mica ja la seva situació. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La rebaixa del preu de l'IVA dels aliments no aconsegueix aturar la inflació a la cistella de la compra i els preus pugen dues dècimes a Catalunya aquest mes de gener, fins al 5,3%. L'IPC torna a enfilar-se, així, després de 5 mesos consecutius de baixades.
L'IPC puja al gener especialment per la fi del descompte als carburants. Perquè fa a l'alimentació, els preus es moderen lleugerament, però continuen disparats amb un encariment anual que encara supera el 15% al conjunt de l'Estat. I a Catalunya, aquest augment és del 13,2%. Des del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital asseguren que les mesures adoptades al desembre tenen efecte en el primer mes d'aplicació i continuaran contribuint al descens de la inflació en els pròxims mesos.
Pel que fa a Catalunya, té, juntament amb Madrid, la taxa més baixa de tot l'Estat, però l'indicador ha tornat a remuntar després de 5 mesos consecutius de moderació, com dèiem. Carina Baibé.
El repunt de la inflació anual del gener trenca una ratxa de 5 mesos consecutius de baixada. En paral·lel, la inflació subjacent, la que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, marca un nou rècord en els darrers 21 anys i s'enfila 5 dècimes més que el desembre, fins al 6,9%. Amb les dades a la mà, Comissions Obreres adverteix que el canvi metodològic en la confecció d'aquest indicador dificulta la interpretació de les dades, però reclama recuperar el poder adquisitiu dels salaris com a prioritat. Ricard Ballera n'és portaveu.
En aquesta inflació subjacent és el repte que hem de fer front. La inflació subjacent és la que trasllada sovint a que són el manteniment dels marges de benefici de les empreses. Si volem estabilitat a nivell econòmic, hem d'aconseguir mantenir la demanda, això vol dir mantenir el poder adquisitiu tant dels salaris com les prestacions.
Pel que fa als aliments, la rebaixa de l'IVA ha fet moderar dues dècimes els preus respecte al desembre, però són un 13,2% més cars que fa un any. A tall d'exemple, en comparació amb el gener de l'any passat, el sucre és un 54% més car, la llet un 32%, l'oli un 29% i els ous un 18%.
Doncs precisament el Col·legi d'Economistes considera també que la rebaixa de l'IVA no ha tingut tot l'efecte esperat en els preus. Els experts reclamen estudiar la deflactació de l'IRPF per garantir la capacitat adquisitiva de les famílies.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de l'augment de la inflació subjacent fins al 7,5% registrada al gener, un nivell rècord des de l'inici de l'any 1987, i insisteix en demanar mesures que ataquin les dificultats estructurals. També proposa contemplar la deflactació de l'impost sobre la renta de les persones físiques, el conegut IRPF, tant a nivell estatal com a escala autonòmica, per tal de garantir la capacitat adquisitiva de les famílies. Ho ha explicat als micròfons del Next Vespre Àngel Hermosilla, secretari tècnic del Col·legi d'Economistes.
La rebaixa d'IVA que es va posar en marxa a principis d'any, evidentment ha tingut efectes positius, però no tot el que segurament s'esperava, perquè els preus han crescut a un ritme força elevat, s'ha frenat el procés de moderació i evidentment que segurament en el que no hagi estat un creixement més elevat ha influït la rebaixa d'IVA, però evidentment no ha tingut els efectes, podríem dir, l'impacte rellevant que tothom esperava, de que això segurament seria una bona decisió per intentar mantenir aquest ritme de moderació de creixements dels preus cada vegada més baixos. No ha estat així.
També mostren que les mesures preses pel govern estatal a principis d'any, especialment la rebaixa de l'IVA en aliments i energia, no han tingut tot l'efecte esperat, malgrat que segurament ha moderat l'alça que s'hauria produït sense elles.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Grífols anuncia un pla de retallades que inclou un centenar d'acomiadaments a Catalunya. La farmacèutica preveu estalviar uns 400 milions l'any amb 2.300 baixes a tot el món.
La farmacèutica catalana Grífols, especialitzada en la producció d'hemoderivats, ha anunciat aquest dimecres un pla de retallades que inclou 2.300 acomiadaments a tot el món, un centenar dels quals a Catalunya. L'objectiu de l'empresa, amb seu a Sant Cugat del Vallès, és aconseguir un estalvi de 400 milions d'euros anuals, optimitzant costos, principalment en l'obtenció del plasma humà, un dels puntals del seu negoci. Dels 2.300 acomiadaments, la major part afectaran a la plantilla dels Estats Units. Malgrat això, l'empresa també vol racionalitzar funcions corporatives, eliminant duplicitats, decisió que afecta a les oficines catalanes.
Encara en terreny laboral, un centenar de treballadors de la planta d'Amazon a Martorelles, al Vallès Oriental, s'han manifestat aquest dimecres a Barcelona per denunciar el tancament de la planta.
Els manifestants han denunciat que no es tracta d'un trasllat d'activitats, sinó d'un tancament, i asseguren que hi ha més de 800 famílies afectades directament per la decisió d'aquesta multinacional. El secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, ha explicat la situació de la plantilla.
Això és un tancament d'un centre de treball, no és un trasllat de treballadors i treballadores. Això és trobar un subterfugi jurídic per intentar canviar les regles del joc utilitzant un abús de poder en el sentit de la dificultat de poder assumir per part de més de 800 companys i companyes la possibilitat de ser traslladat a una altra comunitat autònoma, fins i tot com està proposant l'empresa a la taula de negociació.
Els manifestants asseguren que el trasllat als centres de Saragossa i Figueres els suposa una pèrdua de poder adquisitiu i també de condicions laborals.
I una quarantena d'infermeres i infermers s'han concentrat també aquest matí davant el Departament de Salut, convocats per la plataforma Infermeria Digna per reivindicar millores laborals i salarials. El seu president, Borja Manzanares, ha criticat des de la xarxa el darrer conveni de la sanitat concertada perquè diu que no recull aspectes que consideren molt importants per donar un millor servei a la ciutadania. Maite Polo.
Reduir les ràtios de pacients i reforçar les especialitats són demandes que han quedat fora del tercer conveni Siscat i per això la plataforma Infermeria Digna s'ha mobilitzat, tot i que l'acord va servir per igualar el salari d'infermeria de la sanitat concertada amb la pública. El seu president, Borja Manzanares, ha explicat avui a la xarxa per què troben insuficient el text signat al desembre per Comissions Obreres, la UGT i SATSE, el principal sindicat d'infermeria.
Doncs esperàvem una miqueta més, sobretot del nostre sindicat, del sindicat que diu representar les infermeres, i era el reconeixement de les especialitats, la millora de les ràtios i altres condicions en les que treballem, que trobem que s'haurien d'haver signat i s'haurien d'haver blindat en aquest nou conveni.
L'infermer assenyala que col·legues seves marxen de Catalunya després de formar-se perquè no exerceixen l'especialitat per a la qual s'han preparat.
Detingut un professor de teatre de Reus acusat d'assetjar sexualment a més de 20 alumnes en una acadèmia de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra van rebre la primera denúncia el 3 de febrer i l'han detingut aquest matí. La Nova Ràdio, David Fernández.
Els Mossos han detingut un professor i director de teatre i de musicals reusenc que hauria assetjat i agredit sexualment 22 dones entre alumnes i exalumnes de l'escola Bonafuentes Actors de Reus, algunes d'elles menors d'edat. Els fets haurien tingut lloc com a mínim en els darrers 4 anys, encara que pel que sembla la majoria corresponen a l'any passat. El passat 3 de febrer, els Mossos van rebre la primera denúncia i finalment la detenció s'ha produït aquest matí al voltant de les 10. Per la seva banda, Bonafuentes Actors explica que s'ha posat a disposició de la investigació i que quan va tenir coneixement dels fets va acomiadar el professor i va interposar una denúncia per abús de poder i agressió de tipus sexual.
Doncs encara en l'àmbit de les agressions masclistes, Tortosa acollirà un dels 7 nous serveis d'intervenció especialitzada que el Departament d'Igualtat i Feminismes obrirà al país. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera Tània Verge durant la seva visita a les Terres de l'Ebre. Anem cap allà. Ràdio Tortosa, Núria Mora, bona tarda.
Bona tarda. El nou CIE de Tortosa entrarà en funcionament el darrer trimestre d'aquest 2023. Donarà servei no només a la ciutat i a la resta de poblacions de la Gebre, sinó també a la comarca de la Terra Alta. L'objectiu és apropar l'atenció jurídica i psicològica a les dones que pateixen violència masclista perquè no s'hagin de desplaçar del seu nucli de població. El de Tortosa serà un dels 6 nous serveis d'intervenció especialitzada en violència masclista que el Departament d'Igualtat i Feminismes obrirà aquest any a Catalunya i s'afegiran als 17 ja existents. A les Terres de l'Ebre ja n'hi ha un a Amposta. La consellera d'Igualtat i Feminismes ha fet aquest anunci en el marc de la visita que ha realitzat aquesta tarda al nou espai Temps per tu, que l'Ajuntament de Tortosa posarà en funcionament el proper mes d'abril en el marc del programa Temps per cures que finança la Generalitat.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria, des de Ràdio Tortosa.
Notícies en xarxa.
A Catalunya moren cada any 400 nens i adolescents per culpa del càncer. Tot coincidint amb el Dia Internacional contra el Càncer Infantil, avui s'ha presentat a Barcelona el projecte per la construcció d'un hospici pediàtric que entrarà en funcionament el 2025. Es tracta d'un equipament pioner preparat per ajudar i atendre de manera integral l'infant i la seva família. Anna Ruiz.
La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia finançarà amb gairebé 7 milions d'euros la reforma del pavelló de la Victòria dins el complex de l'Hospital Sant Pau, que acollirà el primer hospice de Catalunya. L'equipament, que entrarà en funcionament per fases a partir del 2025, atendrà els últims dies de vida dels petits malalts de càncer, però també d'altres malalties cròniques. La presidenta de la Fundació, la doctora especialista en oncologia pediàtrica, Núria Pardo, ha expressat d'aquesta manera l'objectiu final del futur equipament.
I cada vegada que perdia un dels meus petits pacients, em preguntava, és l'hospital el lloc més idoni perquè aquest nen hagi passat els últims dies de la seva vida? Estic convençuda de que tots esteu d'acord amb mi. No, no rotund. Cal construir espais que complementin tota l'atenció que s'ha dut a terme durant la fase de malaltia d'aquest nen.
La rehabilitació del pavelló de la Victòria anirà a càrrec de la Fundació d'Oncologia i després Salut assumirà les despeses de funcionament i aportarà els recursos humans.
Doncs precisament avui l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics, la FANOC, a Lleida, ha reivindicat més facilitats a l'hora de demanar prestacions per a les famílies en el moment del diagnòstic. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
La coordinadora de la FANOC a Lleida, Victòria Cano, ha explicat que la demanda des de l'entitat és que s'atorgui la discapacitat del 33% als menors al moment del diagnòstic per tal que les famílies puguin optar així a ajuts per tal d'alleugerir-los en termes econòmics.
Donar el reconeixement del 33% de la discapacitat al moment, no? Perquè a partir d'aquí ja la família pot començar a demanar certes prestacions. Si això no es fa al moment, s'han d'esperar mesos a poder-ho fer. I això és una de les accions que encara estem lluitant, no?
A aquesta demanda també se suma la de destinar mestres a domicili en les franges d'infants en edat escolar no obligatòria, és a dir, menors de 6 anys i majors de 16. A Lleida les atencions han crescut i és per això que l'entitat també reclama un nou local per tal d'atendre a tothom qui ho requereixi. El proper dia 5 de març, la Seu Vella acollirà la festa a Lleida del Posa't la Gorra.
Incrementar i potenciar l'ús del català a les autoescoles. Aquest és l'objectiu d'un conveni que han signat aquest migdia representants del govern i d'aquest sector. Actualment, el percentatge d'alumnes que fan els exàmens en català se situa per sota del 2%. Jordi Casino.
Per revertir aquesta situació, els departaments d'Interior i de Cultura han segellat un acord amb la Federació d'Autoescoles de Catalunya que representa el 90% del sector. D'entre les actuacions que es duran a terme destaquen les de posar textos en línia en català per als alumnes de les autoescoles o publicar material en aquest idioma per a la formació del professorat. En aquest sentit, també s'ofertarà un nou grau superior de formació professional adreçat als ensenyants. A més, es demanarà a la DGT que els exàmens teòrics que es fan fora de les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Sabadell es puguin fer també en català sense sol·licitud prèvia. Joan Ignasi i Helena és el conseller d'Interior.
Incentivar i fomentar i és la voluntat de les pròpies autoescoles a fer-ho, i en la mesura que les autoescoles representen i la federació el percentatge que representa, doncs estem segurs que això es anirà aplicant. En la mesura que hi hagi, a més, més materials que des de Cultura i des del Departament d'Interior es aniran posant en coneixement i facilitant, doncs facilitarà que hi hagi més materials i facilitarà que hi hagi més mitjans.
Aquesta que escolteu és una de les 100 mesures que el govern va presentar fa 3 mesos per impulsar l'ús del català en tots els àmbits.
Notícies en xarxa.
Circulació normalitzada a hores d'ara a la C-17, on avui s'hi ha registrat una fuita de gas que ha provocat problemes de trànsit a nombroses vies del país i que ha obligat, de fet, a aturar la circulació a la C-17 durant més de 2 hores. Zona codinenca, Gemma Permanyer.
La circulació a la C-17 s'ha pogut restablir al voltant de 2:45 de la tarda després d'estar tallada durant gairebé 2 hores com a conseqüència d'una fuita de gas. L'incident, que no ha deixat ferits, s'ha produït a l'alçada del polígon Els Batzacs, en terme de Parets del Vallès, quan una màquina que treballava les obres de construcció del tercer carril d'aquesta via ha tocat per error una canonada de gas. Immediatament la via ha estat envaïda per un núvol de pols i algunes pedres que han obligat a tallar la circulació en sentit nord al moment. L'olor de gas era perfectament perceptible des de l'exterior dels vehicles. 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i empleats de la companyia de gas han treballat per poder reparar la fuita i resoldre la situació. L'incident ha produït importants problemes de trànsit, no només a la via afectada, sinó a tota la zona. A la mateixa C-17 s'han registrat més de 3 quilòmetres de cua en sentit nord i més d'un en sentit sud, ja que els treballs de reparació de la fuita també han obligat a tallar durant una estona la via en sentit Barcelona. De retruc, la B-7 s'ha vist afectada especialment en el tram que va de Montornès a Granollers, ja que molts vehicles s'han desviat per allà.
En cultura, el Sónar confirma 47 noves actuacions per l'edició d'enguany, en què celebren el seu 30è aniversari amb el retorn als escenaris d'Aphex Twin i amb Laurent Garnier.
El Sónar, que enguany efectivament celebra el 30è aniversari del 15 al 17 de juny, ha anunciat avui 47 noves actuacions que se sumen a les ja confirmades. En destaca el retorn als escenaris de l'artista Aphex Twin després de 12 anys al Sónar de nit. També s'hi afegiran la megaproducció en 3D Olo d'Eric Pritz, Little Sims i l'artista catalana Bad Giel. Al Sónar de dia s'hi sumen el DJ de House Black Coffee, The Bless Madonna i Laurent Garnier. El Sónar Plus D compta amb nous shows audiovisuals i obre zones de debat sobre l'emergència climàtica, la intel·ligència artificial i la relació de l'art i la ciència.
I de la Fe i les Flores Azules, els Catarres, Mishima o la Fúmiga són alguns dels noms destacats del curtcircuit d'enguany. El cicle de concerts que impulsa l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya arriba enguany a la 11a edició. Mont Carvajal.
L'Associació de Sales de Concerts de Catalunya ha presentat avui la primera temporada de concerts de març a maig i els primers noms de la segona temporada, els d'octubre a desembre. De moment, per ara, a la primavera, hi haurà 30 concerts que es faran a 30 sales de 10 ciutats. La inauguració serà el 3 de març. Amb dos concerts, un al Cotton Club de Lleida, amb De La Fe i les Flores Azules, que padrina Swing, i l'altre al Bar de Música de Sabadell, amb Bounce Twice. A finals de mes hi haurà Mishima, al Club de Mataró, i al maig començarà amb Lluís Gavaldà, amb Joan Pau Chávez, a Manresa el dia 4 i a Tarragona el dia 5. El curtcircuit vol descentralitzar els concerts i fomentar i utilitzar el 60% de les sales de tot Catalunya que estan precisament ubicades fora de Barcelona, i també donar suport a grups petits o mitjans que no omplen estadis, però sí sales d'unes 500 persones. Les entrades costen una mitjana d'uns 15 euros o uns 12 en venda anticipada.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça debuta a l'Europa League aquest dijous davant el Manchester United a l'anada dels 16ens de final. El conjunt anglès és tercer a la Premier League i arriba al duel en forma amb 5 victòries als últims 6 partits. Xavi Hernández tindrà les baixes dels lesionats Busquets i Dembélé.
Espero doncs, un partit molt, amb molta intensitat, amb molt ritme. Els equips de la Premier normalment exigeixen molt a nivell físic, i és Europa. Volem demostrar doncs, que també estem al nivell per competir a Europa, encara que sigui a l'Europa League, però és contra un rival de primer nivell europeu. No? Bé, gran partit per nosaltres, gran eliminatòria. No?
Encara en clau Barça, la Fiscalia investiga pagaments del club a una societat de José María Enríquez Negreira, qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, segons ha destapat el programa Què t'hi jugues de la cadena SER. Els pagaments d'€1.400.000 serien en concepte d'informes i assessorament. La investigació és sobre el període entre 2016 i 2018, si bé alguns testimonis han apuntat a la SER que es podrien haver iniciat el 2003. El president Joan Laporta creu que es vol perjudicar el Barça per frenar el seu creixement esportiu.
La notícia, doncs, la veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I per tant ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona. I dir molt clar, culers, no és casualitat que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
Encara en futbol, avui es disputa la final de la Copa Catalunya Absoluta. Serà a 8:45 a Badalona i hi han accedit a la final l'Andorra de segona divisió i el Badalona Futur de la segona federació. Els andorrans tenen una copa, el 1994 la van alçar, mentre que els badalonins són el primer conjunt de la ciutat que arriba a la final. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
El club de futbol Badalona Futur s'enfrontarà a l'Andorra, un conjunt de dues categories superiors als escapolats. Tot i així, la il·lusió de l'equip que dirigeix Oriol Alsina passa per fer un bon paper i intentar sorprendre un adversari molt poderós a l'hora de tenir, sobretot, la possessió de la pilota. El club de futbol Badalona Futur intentarà sumar el seu primer títol de la història de Copa Catalunya, mentre que per l'Andorra seria el segon. Avui s'espera una gran entrada a l'estadi municipal i el president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, espera que sigui una gran festa futbolística i que l'equip ho doni tot.
Contents perquè per nosaltres és un premi. Al final, jugar contra un segon A no es juga cada dia i un equip com l'Andorra, amb el pressupost que maneja. No? Per tant, contents en aquest aspecte i jo crec que tant per la ciutat com per al club, per l'entitat, és un premi. També és una fira històrica perquè crec que no s'havia jugat mai una final ni a Badalona ni havia disputat una final de Copa Catalunya. I, bueno, i podem aconseguir un títol que seria molt maco i molt xulo.
L'enfrontament entre l'Andorra i el club de futbol Badalona Futur començarà a 8:45 del vespre.
I tanquem els esports amb apunts d'agenda. A les 9, el màxim Reza rep el Bajatequi Turk a la Lliga de Campions de Bàsquet, jornada 3 de la competició, i demà arrenca la Copa del Rei de Bàsquet amb el partit del Barça al vespre a la nit, a 9:45, contra Unicaja. Avui ha començat la minicopa, la Copa d'Equips Infantils, amb victòries de Barça i Penya. També avui hi ha 3 partits d'hoquei Lliga, Arenys el Coi, Igualada-Voltregà i Caldes-Lleida, i tenim en joc el Barça d'handbol, que juga a la pista del Celle, a la Lliga de Campions d'handbol masculina, i el Barça de moment al descans perd de 3 gols, 15-12.
Gràcies, Roger. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels Esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El Sol és molt més gran que tota la resta d'astres del sistema solar. Podem comparar la mida del Sol amb la mida de la Terra, per fer-nos una idea. El Sol té forma esfèrica i de diàmetre, de punta a punta, i cabrien una mica més de 100 terres una al costat de l'altra. Però si ens fixem en el seu volum, l'espai que ocupa a l'interior del Sol, hi cabrien més d'un milió de planetes terres. Així doncs, podem concloure que el Sol és un milió de vegades més gran que el nostre planeta. Ara bé, la Terra no és el planeta més gran del sistema solar, ni molt menys, sinó que és més aviat un planeta petit. En el sistema solar hi ha 8 planetes en total. Els 4 primers, que són Mercuri, Venus, la Terra i Mart, són petits. I els 4 següents, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, són bastant més grans. De tots els planetes, Júpiter és el més gran de tots. Júpiter també és una esfera com tots els planetes i de punta a punta hi cabrien unes 10 terres alineades. Però si ens fixem novament en el seu volum, a l'interior de l'esfera de Júpiter hi cabrien unes 1.000 terres. Per tant, podem dir que Júpiter és 1.000 vegades més gran que la Terra. Saturn és una mica més petit que Júpiter i Urà i Neptú encara ho són una mica més. Dels 4 primers planetes, els petits, la Terra i Venus, són bastant semblants i són els més grans. Després vindria Mart, que és com la meitat de mida de la Terra i Mercuri, encara que és més petit, el més petit de tots. Per tant, com podem veure,
Hi ha una gran varietat de mides en els objectes del sistema solar. I això no és tot, perquè després hi ha molts més astres encara més petits que els planetes. Tenim els planetes nans, que com el seu nom indica, s'assemblen a planetes però són més petits. Els que ja tenim una edat, recordarem que quan estudiàvem, Plutó era el novè planeta. Bé, després d'una votació democràtica, se'l va treure de la llista de planetes i se'l va situar a la nova llista de planetes nans. També hi ha asteroides, que encara són més petits que els planetes nans, i finalment trobaríem els cometes, que només tenen una mida d'uns 20 a 30 quilòmetres.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La rebaixa del preu de l'IVA dels aliments no aconsegueix aturar la inflació a la cistella de la compra i els preus pugen dues dècimes a Catalunya aquest mes de gener fins al 5,3%. Sergi Corral.
L'IPC torna a enfilar-se així després de 5 mesos consecutius de baixada, principalment per la fi del descompte dels carburants. Des de Comissions Obreres, Ricard Bellera alerta que cal augmentar salaris per mantenir la demanda de consum.
Si volem estabilitat a nivell econòmic, hem d'aconseguir mantenir la demanda, això vol dir mantenir el poder adquisitiu tant dels salaris com les prestacions.
Detingut un professor de teatre de Reus acusat d'assetjar sexualment a més de 20 alumnes en una acadèmia de la ciutat.
L'acadèmia s'ha posat a disposició de la investigació i ha declarat que quan van tenir coneixement de les agressions van acomiadar el professor i van denunciar els fets.
La nova ràdio, David Fernández.
Els fets haurien tingut lloc com a mínim en els darrers 4 anys, encara que pel que sembla la majoria corresponen a l'any passat. El passat 3 de febrer, els Mossos van rebre la primera denúncia i finalment la detenció s'ha produït aquest matí al voltant de les 10.
A Catalunya moren cada any 400 nens i adolescents per culpa del càncer. Coincidint amb el Dia Internacional contra el Càncer Infantil, avui s'ha presentat a Barcelona el projecte per la construcció del primer hospici pediàtric a Catalunya.
Entrarà en funcionament el 2025. Es tracta d'un equipament pioner preparat per ajudar i atendre de manera integral l'infant i les seves famílies. La doctora en oncologia pediàtrica, Núria Pardo, explica el motiu de la creació del nou centre.
Cada vegada que perdia un dels meus petits pacients, em preguntava, és l'hospital el lloc més idoni perquè aquest nen hagi passat els últims dies de la seva vida? Estic convençuda de que tots esteu d'acord amb mi. No, no rotund.
Govern i autoescoles signen un conveni per incrementar i potenciar l'ús del català al sector.
Menys del 2% dels alumnes trien el català per fer l'examen de conduir. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, confia en l'èxit del conveni.
Incentivar i fomentar, i és la voluntat de les pròpies autoescoles a fer-ho, i en la mesura que les autoescoles representen i la federació el percentatge que representa, doncs estem segurs que això s'anirà aplicant. En la mesura que hi hagi a més més materials que des de Cultura i des del Departament d'Interior aniran posant en coneixement i facilitant, doncs facilitarà que hi hagi més materials i facilitarà que hi hagi més mitjans.
En cultura, el Sónar confirma 47 noves actuacions per l'edició d'enguany, en què celebra el seu 30è aniversari amb el retorn dels escenaris d'Afex Twin i amb Laurent Garnier.
El Sónar celebra enguany el 30è aniversari del 15 al 17 de juny. Entre els nous noms també hi ha la megaproducció en 3D Olo, d'Eric Pritz o el DJ de House Black Coffee.
I en esports, el Barça es prepara pel retorn a la competició europea. Roger Sánchez.
Els blaugranes reben el Manchester United aquest dijous al Camp Nou en un duel de dos equips en un gran moment de forma en l'estrena dels 16ers de final de l'Europa League.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. El temps continua sense mostrar novetats. Per tant, cel serà al llarg d'aquesta tarda, entrenyinat de núvols alts i prims, però també s'hi afegiran núvols mitjans, especialment a partir de la vespre i sobretot del sud, i anirà mitjant ja al vespre nit de sud cap a nord. Independentment, també es formaran núvols baixos a punts de la serrada prelitoral al centre del dia i a la nit tornaran a aparèixer tant a punts del litoral i prelitoral sud, Terres de l'Ebre, com també en algun punt de l'Empordà. Amb boirina, mala visibilitat, aquestes zones baixes de la costa. Mala visibilitat, excel·lent, als cims del Pirineu. El vent anirà bufant de component sud i oest, fluix a l'interior i sud entre fluix i moderat al litoral. Fins i tot una mica més reforçat a la zona de l'Empordà, on allà hi haurà algun copor. Per tant, la mar tranquil·la, marejol generalitzada, però mou una àrea de maró a la zona de la Costa Brava. De cara a demà, els núvols alts i mitjans s'han d'anar retirant ràpidament ja al llarg del matí. Per tant, una jornada tranquil·la. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
Hola, bona tarda de nou. Doncs la situació viària va millorant, però encara hem de parlar d'un parell de quilòmetres a l'AP7 a Barberà en sentit Tarragona i a Sant Cugat en sentit Girona. A l'AB30 queden encara retencions a Barberà cap a l'enllaç amb la C58. Compte que n'hi ha 4 quilòmetres i aquesta C58, 4 quilòmetres també per arribar fins al nus de la Trinitat. En el cas de les rondes ha millorat molt, però encara hi ha algun punt de lentitud i, per tant, cal circular amb molta cautela. De moment, això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La rebaixa del preu de l'IVA dels aliments no aconsegueix aturar la inflació a la cistella de la compra i els preus pugen 2 dècimes a Catalunya aquest mes de gener fins al 5,3%. L'IPC torna a enfilar-se així després de 5 mesos consecutius de baixades.
L'IPC puja al gener, especialment per la fi del descompte als carburants. Perquè fa l'alimentació, els preus es moderen lleugerament, però continuen disparats amb un encariment anual que encara supera el 15% al conjunt de l'Estat i que aquí a Catalunya és del 13,2%. Des del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital asseguren que les mesures adoptades al desembre tenen efecte en el primer mes d'aplicació i continuaran contribuint en aquest descens de la inflació els propers mesos.
Pel que fa a Catalunya, té, juntament amb Madrid, la taxa més baixa de tot l'Estat, però l'indicador ha tornat a remuntar després de 5 mesos consecutius de moderació. Carina Bebe.
El repunt de la inflació anual del gener trenca una ratxa de 5 mesos consecutius de baixada. En paral·lel, la inflació subjacent, la que no té en compte l'energia i els aliments no elaborats, marca un nou rècord en els darrers 21 anys i s'enfila 5 dècimes més que el desembre, fins al 6,9%. Amb les dades a la mà, Comissions Obreres adverteix que el canvi metodològic en la confecció d'aquest indicador dificulta la interpretació de les dades, però reclama recuperar el poder adquisitiu dels salaris com a prioritat. Ricard Ballera, n'és portaveu.
En aquesta inflació subjacent és el repte que hem de fer front. La inflació subjacent és la que trasllada sovint a que són el manteniment dels marges de benefici de les empreses. Si volem estabilitat a nivell econòmic, hem d'aconseguir mantenir la demanda, això vol dir mantenir el poder adquisitiu tant dels salaris com les prestacions.
Pel que fa als aliments, la rebaixa de l'IVA ha fet moderar 2 dècimes els preus respecte al desembre, però són un 13,2% més cars que fa un any. A tall d'exemple, en comparació amb el gener de l'any passat, el sucre és un 54% més car, la llet un 32%, l'oli un 29% i els ous un 18%.
Doncs precisament el Col·legi d'Economistes considera també que la rebaixa de l'IVA no ha tingut tot l'efecte esperat en els preus. Els experts reclamen estudiar la deflactació de l'IRPF per garantir la capacitat adquisitiva de les famílies.
El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de l'augment de la inflació subjacent fins al 7,5% registrat al gener, un nivell rècord des dels inicis de l'any 1987, i insisteix en demanar mesures que ataquin les dificultats estructurals. També proposa contemplar la deflactació de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'anomenat IRPF, tant a nivell estatal com a escala autonòmica, per tal de garantir la capacitat adquisitiva de les famílies. Ho ha explicat als micròfons del Next Vespre Ángel Hermosilla, que és secretari general, secretari tècnic del Col·legi d'Economistes.
La rebaixa d'IVA que es va posar en marxa a principis d'any, evidentment ha tingut efectes positius, però no tot el que segurament s'esperava, perquè els preus han crescut a un ritme força elevat, s'ha frenat el procés de moderació i evidentment que segurament en el que no hagi estat un creixement més elevat ha influït la rebaixa d'IVA, però evidentment no ha tingut els efectes, podríem dir, o l'impacte rellevant que tothom esperava, de que això segurament seria una bona decisió per intentar mantenir aquest ritme de moderació de creixements dels preus cada vegada més baixos. No ha estat així.
També mostren que les mesures preses pel govern estatal a principis d'any, especialment la rebaixa de l'IVA en aliments i energia, no han tingut tot l'efecte esperat, malgrat que segurament han moderat l'alça que s'hauria produït sense elles.
Precisament també la dada de la inflació ha estat motiu de picabaralla al Congrés. El Partit Popular ha retret al govern l'increment de preus, mentre que des de l'executiu consideren que les mesures que hi ha en marxa funcionen.
Des del PP han retret a la ministra d'Afers Econòmics, Nàdia Calviño, que ningú compra més barat, malgrat les mesures del govern. Calviño ha respost amb una valoració positiva de l'IPC del mes de gener.
Esta semana salen los datos de IPC que muestran que las medidas que hemos puesto en marcha funcionan. El IPC general, el IPC subyacente ha bajado en enero con respecto a diciembre y bajan en particular los precios de los alimentos cuyo IVA hemos reducido.
La vicepresidenta primera també ha reivindicat que l'executiu ha fet passos molt clars per millorar les rendes de les famílies.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Grífols anuncia un pla de retallades que inclou un centenar d'acomiadaments a Catalunya. La farmacèutica preveu estalviar uns 400 milions l'any amb 2.300 baixes a tot el món.
La farmacèutica catalana Grífols, especialitzada en la producció d'hemoderivats, ha anunciat aquest dimecres un pla de retallades que inclou 2.300 acomiadaments a tot el món, un centenar dels quals aquí a Catalunya. L'objectiu de l'empresa, amb seu a Sant Cugat del Vallès, és aconseguir un estalvi de 400 milions d'euros anuals, optimitzant costos, principalment en l'obtenció de plasma humà, un dels portals del seu negoci. Dels 2.300 acomiadaments, la major part d'ells afectaran a la plantilla dels Estats Units. Malgrat això, l'empresa també vol racionalitzar funcions corporatives, eliminant duplicitats, decisió que afecta també a les oficines catalanes.
Encara en terreny laboral, un centenar de treballadors de la planta d'Amazon a Martorelles, al Vallès Oriental, s'han manifestat a Barcelona aquest dimecres per denunciar el tancament de la planta.
Els manifestants han denunciat que no es tracta d'un trasllat d'activitat, sinó d'un tancament, i asseguren que hi ha més de 800 famílies afectades directament per la decisió de la multinacional. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha explicat la situació de la plantilla.
Això és un tancament d'un centre de treball, no és un trasllat de treballadors i treballadores. Això és trobar un subterfugi jurídic per intentar canviar les regles del joc utilitzant un abús de poder en el sentit de la dificultat de poder assumir per part de més de 800 companys i companyes la possibilitat de ser traslladat a una altra comunitat autònoma, fins i tot com està proposant l'empresa a la taula de negociació.
Els manifestants asseguren que el trasllat als centres de Saragossa i Figueres els suposa una pèrdua de poder adquisitiu i també de condicions laborals.
Detingut un professor de teatre de Reus acusat d'assetjar sexualment a més de 20 alumnes en una acadèmia de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra van rebre la primera denúncia el 3 de febrer i l'han detingut aquest matí. La Nova Ràdio, David Fernández.
Els Mossos han detingut un professor i director de teatre i de musicals reusenc que hauria assetjat i agredit sexualment 22 dones entre alumnes i exalumnes de l'Escola Bonafuentes Actors de Reus, algunes d'elles menors d'edat. Els fets haurien tingut lloc com a mínim en els darrers 4 anys, encara que pel que sembla la majoria corresponen a l'any passat. El passat 3 de febrer, els Mossos van rebre la primera denúncia i finalment la detenció s'ha produït aquest matí al voltant de les 10. Per la seva banda, Bonafuentes Actors explica que s'ha posat a disposició de la investigació i que quan va tenir coneixement dels fets va acomiadar el professor i va interposar una denúncia per abús de poder i agressió de tipus sexual.
Doncs encara en l'àmbit de les agressions masclistes, Tortosa acollirà un dels 7 nous serveis d'intervenció especialitzada que el Departament d'Igualtat i Feminismes obrirà al país. Així ho ha anunciat aquest dimecres la consellera Tània Verge durant la seva visita a les Terres de l'Ebre. Ràdio Tortosa, Núria Mora.
El nou CIE de Tortosa entrarà en funcionament el darrer trimestre del 2023. Donarà servei no només a la ciutat i a la resta de poblacions del Baix Ebre, sinó també a la comarca de la Terra Alta. L'objectiu és apropar l'atenció jurídica i psicològica a les dones que pateixen violència masclista per tal que no s'hagin de desplaçar. El de Tortosa serà un dels 6 nous serveis d'intervenció especialitzada en violències masclistes que el Departament d'Igualtat i Feminismes obrirà aquest any a Catalunya. Així ho ha anunciat avui la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge.
L'objectiu és que els serveis s'apropin a les dones, que quedin el més proper possible a casa seva, que no s'hagin de desplaçar i que puguin enviar aquest missatge claríssim. De la violència masclista se'n surt.
Verge ha fet aquest anunci en el marc de la visita que ha realitzat aquesta tarda al nou espai Temps per tu, que l'Ajuntament de Tortosa posarà en funcionament el proper mes d'abril en el marc del programa Temps per cures que finança la Generalitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
A Catalunya moren cada any 400 nens i adolescents per culpa del càncer. Tot coincidint amb el Dia Internacional contra el Càncer Infantil, avui s'ha presentat a Barcelona el projecte per la construcció d'un hospici pediàtric que entrarà en funcionament el 2025. Es tracta d'un equipament pioner preparat per ajudar i atendre de manera integral l'infant i la seva família. Anna Ruiz.
La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia finançarà amb gairebé 7 milions d'euros la reforma del pavelló de la Victòria dins el complex de l'Hospital Sant Pau, que acollirà el primer hospice de Catalunya. L'equipament, que entrarà en funcionament per fases a partir del 2025, atendrà els últims dies de vida dels petits malalts de càncer, però també d'altres malalties cròniques. La presidenta de la Fundació, la doctora especialista en oncologia pediàtrica, Núria Pardo, ha expressat d'aquesta manera l'objectiu final del futur equipament.
I cada vegada que perdia un dels meus petits pacients, em preguntava: és l'hospital el lloc més idoni perquè aquest nen hagi passat els últims dies de la seva vida? Estic convençuda de que tots esteu d'acord amb mi. No, no rotund. Cal construir espais que complementin tota l'atenció que s'ha dut a terme durant la fase de malaltia d'aquest nen.
La rehabilitació del pavelló de la Victòria anirà a càrrec de la Fundació d'Oncologia i després Salut assumirà les despeses de funcionament i aportarà els recursos humans.
Incrementar i potenciar l'ús del català a les autoescoles. Aquest és l'objectiu d'un conveni que han signat aquest migdia representants del govern i d'aquest sector. Actualment, el percentatge d'alumnes que fan els exàmens en català se situa per sota del 2%. Jordi Casino.
Per revertir aquesta situació, els departaments d'Interior i de Cultura han segellat un acord amb la Federació d'Autoescoles de Catalunya, que representa el 90% del sector. D'entre les actuacions que es duran a terme, destaquen les de posar textos en línia en català per als alumnes de les autoescoles o publicar material en aquest idioma per a la formació del professorat. En aquest sentit, també s'ofertarà un nou grau superior de formació professional adreçat als ensenyants. A més, es demanarà a la DGT que els exàmens teòrics que es fan fora de les ciutats de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Sabadell es puguin fer també en català sense sol·licitud prèvia. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
Incentivar i fomentar i és la voluntat de les pròpies autoescoles a fer-ho, i en la mesura que les autoescoles representen i la federació el percentatge que representa, doncs estem segurs que això s'anirà aplicant. En la mesura que hi hagi, a més, més material que des de Cultura i des del Departament d'Interior aniran posant en coneixement i facilitant, doncs facilitarà que hi hagi més materials i facilitarà que hi hagi més mitjans.
Aquesta que escolteu és una de les 100 mesures que el govern va presentar fa 3 mesos per impulsar l'ús del català en tots els àmbits.
Doncs des de Tarragona confirmant que el català és minoritari a les autoescoles. Ràdio Ciutat de Tarragona, Judit Fernández.
La realitat de l'ús del català a les autoescoles de la ciutat de Tarragona és ben diferent, així ens ho expliquen.
Les classes teòriques són totes en castellà. Però el que passa és que nosaltres tenim molta gent en mirar. Llavors tothom te pregunta, les classes són en castellà o català? I tenim que dir castellà, si diem català no venen.
Hi ha molt pocs alumnes que demanen realment fer l'examen en català. N'hi ha alguns que ho demanen, jo vull fer l'examen en català. Però n'hi ha molt pocs, ja ve molt donat des de la DGT que tothom fa l'examen en castellà, llavors molt pocs ho fan en català.
Sí que és veritat que hi ha una gran part de... dels habitants que parlen castellà. I clar, si no els hi donen des de les entitats pautes o unes noves directrius per parlar català, pues no, pues sempre acabaran parlant castellà.
Des de les autoescoles comenten que l'ús del català actualment no és la via més comú, ja que les eines que tenen a disposició des de la DGT venen donades en castellà.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Circulació normalitzada a hores d'ara a la C-17, on avui s'hi ha registrat una fuita de gas que ha provocat problemes de trànsit a nombroses vies del país i que ha obligat, de fet, a aturar la C-17 durant més de 2 hores. Sona codinenca, Gemma Permanyer.
La circulació a la C-17 s'ha pogut restablir al voltant de 2:45 de la tarda després d'estar tallada durant gairebé 2 hores com a conseqüència d'una fuita de gas. L'incident, que no ha deixat ferits, s'ha produït a l'alçada del polígon Els Batzacs, en terme de Parets del Vallès, quan una màquina que treballava les obres de construcció del tercer carril d'aquesta via ha tocat per error una canonada de gas. Immediatament la via ha estat envaïda per un núvol de pols i algunes pedres que han obligat a tallar la circulació en sentit nord al moment. L'olor de gas era perfectament perceptible des de l'exterior dels vehicles. 4 dotacions dels bombers de la Generalitat i empleats de la companyia de gas han treballat per poder reparar la fuita i resoldre la situació. L'incident ha produït importants problemes de trànsit, no només a la via afectada, sinó a tota la zona. A la mateixa C-17 s'han registrat més de 3 quilòmetres de cua en sentit nord i més d'un en sentit sud, ja que els treballs de reparació de la fuita també han obligat a tallar durant una estona la via en sentit Barcelona. De retruc, la P-7 s'ha vist afectada, especialment en el tram que va de Montornès a Granollers, ja que molts vehicles s'han desviat per allà.
En serveis, Vilassar de Dalt, el Maresme disposa des d'avui del servei de distribució d'aigua municipalitzat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha estat l'encarregat aquesta tarda d'inaugurar les oficines de la nova empresa d'aigües. Feia 50 anys que Vilassar depenia d'una empresa externa a l'hora de gestionar l'aigua que abasteix els veïns i les veïnes de la localitat. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
L'Ajuntament de Vilassar de Dalt ha recuperat aquest 2023 el servei de l'aigua en tot el seu cicle. Ho ha fet després de mig segle de concessió amb l'empresa Agbar, l'antiga Sorea, i a través d'una entitat pública empresarial que ha anomenat Vida. D'aquesta manera, el consistori espera millorar la prestació del servei, reduir despeses i facilitar l'adopció de pràctiques més respectuoses amb el medi ambient. El president, Pere Aragonès, ha recordat que l'aigua és un bé essencial i escàs avui dia i ha valorat que municipis com Vilassar de Dalt optin per gestionar el seu servei.
Molts ajuntaments de Catalunya en els darrers anys han fet aquest camí que aquestes darreres setmanes s'ha posat en marxa a Vilassar. El pioner va ser l'Ajuntament de Figaró-Montmany, al Vallès Oriental, l'any 2010, i avui prop de 40 municipis han recuperat la gestió municipal de l'aigua al llarg d'aquesta darrera dècada.
La nova empresa d'aigües de Vilassar de Dalt s'ubica al mercat de Can Robinat i funciona ja de forma plena des del passat 1 de gener.
I Cornellà inaugura divendres de la setmana vinent un nou accés a l'estació de Renfe que facilitarà l'ús del servei a veïns i passatgers. Ho ha avançat a la xarxa el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias. Les obres, que van començar a finals de setembre, han costat prop de 300.000 euros. Helena Puigdueta.
Amb aquest nou edifici a la part nord de l'estació, aquesta disposarà de 2 accessos que en facilitaran l'ús de manera pràctica, funcional i totalment accessible per als usuaris. Abans de les obres, els passatgers que volien creuar a l'altra banda de Cornellà havien de fer una volta considerable. Pere Macias ens en donava més detalls.
La setmana entrant, doncs, inaugurarem una nova sortida de l'estació que evitarà que tots la gent que vivia en una banda de Cornellà haguessin de passar per sota, tornar a travessar, tornar a agafar un altre pas inferior. Per tant, amb una obra que ens ha costat 300.000 euros, només, donem una qualitat de vida extraordinàriament amb els ciutadans de Cornellà, amb la gent que van a treballar a l'entorn de Cornellà. No?
El coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya també ens ha explicat que entre l'estiu i la tardor vinent s'ha programat el primer tall a l'R3 entre Parets i la Garriga per desdoblar la línia de Vic, tram que els usuaris hauran de fer en autobús.
En cultura, el Sónar confirma 47 noves actuacions per l'edició d'enguany en què celebra el seu 30è aniversari, amb el retorn als escenaris d'Aphex Twin i amb Laurent Garnier.
El Sónar, que efectivament celebra el 30è aniversari del 15 al 17 de juny, ha anunciat avui 47 noves actuacions que se sumen a les ja confirmades. En destaca el retorn als escenaris de l'artista Aphex Twin, després de 12 anys, al Sónar de nit. També s'hi afegeixen la megaproducció en 3D Olo, d'Eric Pritz, Little Sims i l'artista catalana Bad Gial. Al Sónar de dia s'hi sumen el DJ The House, Black Coffee, The Blessed Madonna i Logan Garnier. Al Sónar Plus D compta amb 9 shows audiovisuals i obre zones de debat sobre l'emergència climàtica, la intel·ligència artificial i la relació de l'art i la ciència.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Roger Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. El Barça debuta a l'Europa League aquest dijous davant el Manchester United a l'anada dels setzens de final. El conjunt anglès és tercer a la Premier League i arriba al duel en forma amb 5 victòries als últims 6 partits. Xavi Hernández tindrà les baixes dels lesionats Busquets i Dembélé.
Espero doncs, un partit molt, amb molta intensitat, amb molt ritme. Els equips de la Premier normalment exigeixen molt a nivell físic i és Europa. Volem demostrar doncs, que també estem al nivell per competir a Europa, encara que sigui a l'Europa League, però és contra un rival de primer nivell europeu. No? Bé, gran partit per nosaltres, gran eliminatòria. No?
Encara en clau blaugrana, la Fiscalia investiga pagaments del club a una societat de José María Enríquez Negreira, qui va ser vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, segons ha destapat el programa Aquest i Jugues de la cadena SER. Els pagaments d'un 1.400.000 euros serien en concepte d'informes i assessorament. La investigació és sobre el període entre 2016 i 2018, si bé alguns testimonis han apuntat a la SER que es podrien haver iniciat el 2003. El president Joan Laporta creu que es vol perjudicar el Barça per frenar el seu creixement esportiu.
La notícia, doncs, la veritat és que sobta i no és casualitat que surti ara. I, per tant, ens reservem totes les accions que calguin per defensar la honorabilitat i els interessos del Futbol Club Barcelona. I dir molt clar, culers, no és casualitat que surti ara aquesta informació o informacions d'aquest tipus en aquests moments que el Barça va bé. No és casualitat.
Cites esportives d'aquest dimecres. A partir de les 8 es disputen els 3 partits que completen la jornada 18 de la Parlem Hoquei Lliga, iniciada el cap de setmana. A les 8, com dèiem, l'Arenys visitarà el Coi i a les 9 hi ha 2 duels catalans, l'Igualada Voltregà i el Caldes Lleida Claus en la lluita per ser el playoff pel títol. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Ho faran després de la meritòria victòria a Itàlia el cap de setmana passat davant el Valdanyo per 3-4 i ratificant el bitllet pels quarts de final de l'Eurocup als penals. Una victòria, ens ho explicava el jugador llistat Sergi Folguera, que ha dut a l'equip a augmentar exponencialment la seva situació anímica.
El fet de passar el cap de setmana a Itàlia amb l'Acers, bueno, fase per nosaltres ens omple d'energia positiva, sobretot. Crec que no havíem començat la lliga com segurament havíem esperat, però ara crec que estem en una bona dinàmica.
En clau nacional, el Finques Pas Lleida porta 2 victòries en els últims 3 partits i ja comença a mirar a les posicions més altes de la classificació de l'Hockey Lliga, tot i la diferència de punts que hi ha a dia d'avui, per exemple, amb el top 5, marcat pel Noi amb 37 punts, 15 més que els lleidatans. El partit contra el Caldes aquest dimecres a les 9 de la nit.
I tanquem els esports actualitzant també esport d'aquest dimecres al vespre. De fet, tenim en joc el partit del Barça d'handbol a la Lliga de Campions, juga a la pista del Celje. El conjunt eslovè que de moment guanya 21-18 quan portem 10 minuts de la segona part. El Barça ja està classificat per als quarts de final, busca però intentar assegurar la primera plaça de grup. En bàsquet, a les 9 el Manresa rep el Başakşehir Turk en el tercer partit de la Lliga de Campions masculina de bàsquet. Una victòria deixaria els bagencs a la segona plaça, lloc d'accés als quarts de final. Demà arrenca la Copa del Rei de Bàsquet a Badalona i avui, a 9:15, es juga la final de la Copa Catalunya Absoluta a Badalona entre l'Andorra de segona divisió i el Badalona Futur de segona federació.
Moltíssimes gràcies, Roger. Fins aquí aquest informatiu. Notícies en xarxa que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Sergi Corral a la redacció, Roger Sánchez dels esports, David Amador a l'edició i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
atrapadas pel motor. Un lloc de fumejant cavallera s'adona en fina vista d'un fil que em vol cosir el cor. Atrapada
la xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8, us parla Caral Pedemonte. La inflació a Catalunya al gener continua fent estralls. La taxa anual ha pujat una dècima fins al 5,3%, coincidint amb la fi dels descomptes dels carburants i malgrat la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics. Ara bé, si es compara amb el desembre, l'IPC ha retrocedit una dècima. Pel que fa als aliments, la rebaixa de l'IVA ha fet moderar unes dècimes els preus respecte al desembre, però són un 13,2% més cars que fa un any. A tall d'exemple, en comparació amb el gener de l'any passat, el sucre és un 54% més car, la llet un 32%, l'oli un 29% i els ous un 18%. Amb les dades de la MA, Comissions Obreres adverteix que el canvi metodològic en la confecció d'aquest indicador dificulta la interpretació de les dades i reclama recuperar el poder adquisitiu dels salaris com a prioritat. Ricard Ballera n'és el portaveu.
Aquesta inflació subjacent és el repte que hem de fer front. La inflació subjacent és la que trasllada sovint a que són el manteniment dels marges de benefici de les empreses. Si volem estabilitat a nivell econòmic, hem d'aconseguir mantenir la demanda, això vol dir mantenir el poder adquisitiu tant dels salaris com les prestacions.
De la seva banda, el Col·legi d'Economistes considera també que la rebaixa de l'IVA no ha tingut tot l'efecte esperat.